Aquest és un podcast del...
Fer història.
Heu sentit a parlar algun cop dels guerrers de Terracota o l'exèrcit dels guerrers de Xi'an? Veureu, tot va començar fa milers d'anys, però es va descobrir ara fa uns 50 anys, concretament el 1974. Un grup de camperols estaven excavant un pou per poder regar els camps, prop de la ciutat de Xi'an, a la República Popular de la Xina. De sobte, a uns 7 metres sota terra, van topar amb una cosa que no s'esperaven gens. Van desenterrar els caps de 4 escultures i també algunes puntes de fletxa. Quan van informar les autoritats de la troballa, els arqueòlegs van decidir excavar una mica més. I quina va ser la seva sorpresa quan van descobrir que aquelles restes no estaven pas soles, ni molt menys. Els caps formaven part d'un grup de 8.000 escultures de guerrers. Tot un exèrcit fet de terracota, és a dir, de fang cuit. Els soldats estaven reproduïts a mida real i amb tota mena de detalls. Tenien armes i armadures, i fins i tot carruatges i cavalls.
Aquest conjunt escultòric tan espectacular va ser un dels descobriments arqueològics més impressionants de tots els temps, i avui en dia és un tresor nacional de la Xina. I sabeu qui va ordenar que els fessin tots aquests soldats de fang? Doncs el nostre protagonista d'avui. El fundador de l'imperi xinès i, per tant, el primer emperador del país. Un home que va aconseguir controlar tot el territori a cop d'espasa. Un governant molt treballador que va estandarditzar l'escriptura xinesa, va unificar els sistemes de mesura i de pes i, a més, va fer construir el primer tram de la Gran Muralla. Un home ambiciós i molt intel·ligent, però també despietat i sanguinari, que va fer història. Avui us parlarem de Qin Shi Huangdi.
Abans de començar amb la història del nostre protagonista, heu de saber que, quan va néixer fa gairebé 2.300 anys, la Xina encara no era un sol país. El territori se'l repartia en 7 regnes molt grans que no paraven de barallar-se. Imagineu-vos com era la cosa que els historiadors coneixen aquell temps com el període dels regnes combatents. Doncs bé, el regne situat més a l'oest era el de Qin, i el seu rei era Shuangxiang, el pare del nostre protagonista. L'hereu del tron va néixer l'any 259 abans de Crist i de nom li van posar Ying Sheng.
Quan el jove Zheng tenia 13 anys, el seu pare va morir. Automàticament, el príncep es va coronar com el 32è rei de la dinastia Qin. Però encara estava massa tendre per governar, de manera que, mentre s'acabava de formar per posar-se al capdavant del govern, els afers d'estat els duien els consellers del seu pare. Entre ells, destacava Lu Buwei. No només era l'home més ric del regne, sinó que es deia que era l'amant de la seva mare, la reina vídua.
En Zheng, tot i que només tenia 13 anys, ja tenia moltes ganes de poder fer la seva. Tot just era un adolescent, però ja va començar a reflexionar sobre la mort.
El meu avi va morir en poc més de 50 anys i el meu pare només en tenia 33. No sé si hi ha algun tipus de malefici sobre la nostra família, però els Qin cada cop morim més joves.
Us espanta la mort, majestat?
Una mica. I vull estar preparat per quan arribi.
Què voleu dir?
Que no vull marxar a l'altre món sol ni desemparat. Vull anar-hi amb un bon exèrcit que em protegeixi.
I què proposeu?
Doncs vull que construïu una pila de soldats que estiguin al meu servei al més enllà.
És una bona idea, majestat. Quan sigueu gran, ens hi posarem.
No. Comenceu ara mateix. Com més anys hi treballeu, més guerrers tindré.
I així va ser com, quan només tenia 13 anys, en Zheng va ordenar esculpir el seu exèrcit. El jove rei volia unes tropes molt nombroses, ben armades, i també volia carruatges i animals de tir, i servents i acròbates. Tot plegat s'havia de posar dins de la seva tomba, que havia de ser meravellosa. La va projectar en palaus, rius i llacs per gaudir-ne un cop fos mort. Penseu que unes 700.000 persones van ser obligades a treballar de valent durant més de 40 anys per fer realitat el seu caprici monumental.
Finalment, quan va fer 21 anys, el jove sobirà va ser declarat major d'edat i va assumir plenament el govern del regne. I el primer que va fer va ser desfer-se de Lu Buei i la seva cort.
Estic convençut que Lu Buei és el responsable de la mort del meu pare.
Com dieu?
Quan ets rei, t'has assabentat de moltes coses. He sentit a dir que el pare va descobrir que el seu conseller principal s'entenia amb la mare i aquest, per tal de salvar la pell, va matar el pare.
Però això només són rumors, majestat.
Potser sí, però jo me'ls crec. I ara que ja tinc el poder de fer i desfer, vull fer justícia al meu pare. Us ordeno que mateu en Lu i tota la seva cort.
Majestat, voleu dir
que... És una ordre.
Aprofitant que els regnes veïns s'havien anat debilitant a causa d'anys i panys d'enfrontaments continus, el rei Zheng va formar un exèrcit ben fidel i molt preparat i es va dedicar en cos i ànima a conquerir els diversos territoris. Primer va sotmetre els regnes menors de Han, Wei i Zhao, però el triomf definitiu va ser la caiguda de l'estat de Chu, que era el més fort, l'any 223 abans de Crist. Només va necessitar 2 anys per derrotar els sobirans restants, els de Yen i Qi. I per evitar qualsevol revolta, va fer destruir les muralles que protegien les capitals dels antics regnes independents.
En Zheng tenia 38 anys i ja exercia un domini absolut sobre el món xinès. Així que es va autoproclamar emperador i va fundar un dels imperis que s'han allargat més de la història, sota diferents dinasties, això sí. A partir d'aquell moment, el rei Zheng va passar a dir-se Qin Shi Huangdi, que significa el primer emperador de Qin.
Majestat, com que heu fet derruir les muralles de cada antic regne, ara estem desprotegits dels enemics que ens puguin atacar.
Ja hi he pensat, jo. I sé que tenir muralles és important. Però ara que som un sol imperi, necessitem una única defensa. Que es construeixi una gran muralla.
Així naixia la primera versió de la Gran Muralla Xinesa, que estava molt més al nord de la que es conserva avui i que havia de servir per aturar possibles invasions de les tribus Xiongnu, un poble nòmada i guerrer. No se sap exactament com era de gran, però va ser una obra colossal que va requerir grans esforços.
Qin Shi Huangdi va instal·lar la capital del nou imperi a Xiangyang, prop de l'actual ciutat de Xi'an, i s'hi va fer construir un palau monumental. Des d'allà va començar a dictar moltes lleis per endreçar-ho tot al seu gust i va crear un estat centralista format per 36 províncies. Al capdavant de cadascuna hi havia un governador civil, que era el cap dels funcionaris, i un governador militar, que comandava les tropes imperials desplegades a la regió.
Entre les grans reformes que va fer, una de les més destacades va ser la unificació de l'escriptura xinesa.
Ara que som un sol imperi, necessitem una sola manera d'escriure. Ara mateix cada regió té els seus dialectes i la seva escriptura, i això és un desordre que no penso tolerar. A partir d'ara, tothom escriurà com ho fem nosaltres, i les altres maneres queden prohibides.
Però, majestat, si fem això perdrem anys i anys de saviesa que s'ha registrat en documents escrits en diferents dialectes.
L'única saviesa que importa és la nostra. Si hi ha alguna cosa que vulgueu traduir, feu-ho ràpid, perquè us ben asseguro que aviat només existirà la nostra manera d'escriure. Si això ha de ser un gran imperi, ha d'estar ben ordenat.
Qin Shi Huangdi també va fer unificar la moneda de l'imperi i tots els sistemes de mesura que existien, com ara els de pes i els de longitud. També va fer construir quilòmetres i quilòmetres de carreteres, de vies fluvials i de canals, enllaçats en una xarxa molt ben pensada per connectar millor tots els racons del seu imperi. Fins i tot va dictar quan havien de mesurar els eixos dels carruatges per tal que tinguessin la mida ideal per circular per les noves carreteres. D'aquesta manera, facilitava la circulació de documents oficials, de les tropes i, sobretot, dels recaptadors d'impostos.
Qin Shi Huangdi considerava que tots els habitants del seu imperi l'havien d'obeir sense protestar i era extremadament violent. Per tal d'evitar rebel·lions, va fer deportar tots els nobles dels antics regnes a la seva capital per tenir-los ben vigilats. Poca broma, que en total eren unes 120.000 persones! I va crear una xarxa d'espies que l'informaven directament de qualsevol comportament sospitós. Si havia de castigar durament algú o fins i tot condemnar-lo a mort, no li tremolava la mà. Tot i que el seu càstig preferit era obligar els acusats a treballar com mules en alguna de les construccions impressionants que havia encarregat.
Ja us podeu imaginar que aquesta forma de governar tan dura no agradava a tothom. De fet, els xinesos respectaven molt la doctrina de Confuci, un filòsof que havia viscut 3 segles abans. Els seus ensenyaments recomanen tenir un gran respecte pels altres i condemnen l'acumulació de riqueses. Per tant, els lletrats confucians criticaven obertament l'estil dictatorial de l'emperador. Sabeu com va reaccionar Qin Shi Huangdi?
A partir d'ara queden prohibides les escoles de filosofia. És més fàcil controlar la població quan la gent és analfabeta i pensa poc.
I què en fem dels lletrats que us critiquen?
Cal que us respongui? Són molt molestos. Mateu-los tots.
460 homes de lletres van ser enterrats vius per donar exemple. Quina salvatjada! En Qin Shi Huangdi governava la Xina amb mà de ferro. Es mostrava implacable amb els enemics i brutal amb els súbdits. D'aquesta manera es va guanyar a pols l'odi del poble. No és estrany, doncs, que patís 3 intents d'assassinat, tot i que la mínima sospita de conspiració feia executar els membres de la cort i de l'exèrcit en qui no confiava.
I mentre passava tot això, l'emperador tenia ben present la mateixa obsessió que el perseguia des dels 13 anys, la mort. Estava convençut que havia d'existir algun elixir per aconseguir la vida eterna, així que va enviar 3.000 emissaris a diferents racons del país per veure si trobaven el remei miraculós que li evités trobar-se amb la mort. Es conserven cartes de governadors de les diferents regions de l'imperi en què es disculpaven per no haver estat capaços de trobar-lo.
Si el remei no és a l'imperi, vol dir que és a fora. Xufu!
Digueu, majestat.
Tu, que ets el meu fidel conseller i, a més, ets l'alquimista i mag principal de la cort imperial, t'encarrego la missió de trobar aquest elixir. Viatge pel món i troba'l. És una ordre.
El pobre Xufu sabia que era una missió impossible, però tot i així no es va atrevir a negar-s'hi, perquè s'hi jugava al coll. Així doncs, va començar l'expedició a la recerca d'aquell remei miraculós. Al cap d'un any, evidentment, va tornar amb les mans buides.
Em pots explicar per què no em portes l'elixir de la immortalitat?
Sí, és això. No vam poder arribar gaire lluny perquè, navegant, ens vam trobar amb un peix gegant que ens va prohibir el pas. Sí, això, un peix gegant.
Doncs torna-hi a anar. Ara navegaràs amb un vaixell tot ple d'arquers perquè matin el peix. No tornis amb les mans buides.
Xufu no va tornar mai més. Expliquen les llegendes que va arribar a les illes del Japó i que s'hi va quedar a viure i ensenyar medicina i ciències.
Com que Qin Shi Huangdi seguia obsessionat per fer-se immortal, es prenia amb delit les pocions i els elixirs que li preparaven els mags de la cort. Sembla ser que en aquelles barreges hi posaven mercuri i cinabri, 2 metalls que es relacionaven amb la llarga vida. Curiosament, avui sabem que són substàncies molt tòxiques i segurament va ser per haver consumit aquests verins que va morir emmetzinat el primer emperador de la Xina quan tenia 49 anys.
Tant de dolor havia provocat la seva brutalitat que un cop mort les revoltes populars van acabar en poc temps amb la dinastia Qin. El primer emperador havia dit que la seva nissaga duraria 1.000 generacions, però no es va allargar més enllà de la segona.
Amb tot, Qin Shi Huangdi va ser un personatge decisiu en la història de la Xina. Va unificar el món xinès i va posar les bases d'un imperi que es va mantenir en funcionament durant més de 2.000 anys, sota diferents dinasties, fins fa poc més d'un segle. La construcció de vies imperials va afavorir tant el comerç com el control del territori per part dels governants. L'impuls d'una escriptura idèntica per a tot el país també va ser una fita molt important, tot i la saviesa mil·lenària que es va perdre quan va fer cremar els documents del passat perquè no comparessin el seu regnat amb cap època anterior. Per tot plegat, recordem Qin Shi Huangdi. Alguns el consideren un dictador temible i sanguinari, mentre que per a d'altres és tot un heroi nacional. Però tothom està d'acord que el primer emperador de la Xina va fer història.
Si t'ha agradat conèixer la vida de Qin Shi Huangdi, escolta el pròxim episodi de Van Fei Història. Trobaràs tots els capítols a la plataforma de continguts de Supercampus SX3 de 3CAT. Van Fei Història és un podcast d'SX3 produït per Abacus amb la col·laboració de Petit Sapiens.
Van Fei Història, amb les veus de Sònia Ferrer, Vicent Ortega Menaches i Ferran Aixalà. Guió i direcció, Ferran Aixalà. Assessorament de guió històric, Àlex Nubials. Documentació, Júlia Ferrer Mundó. Direcció de so, Benet Serra. Disseny sonor, Martí Canales. Enregistrat a l'estudi La Boom. Correctora, Elisabet Camal Boix. Dissenyador gràfic, Sergi Mayenc. Contingut de xarxes socials, David Carrillo. Producció i coordinació, Elisè Bastide. Un podcast d'Abacus amb Petit Sapiens per a 3CAT.